amb ells tres, amb l'Enric, amb el Carles i amb la Mercedes. Són les 12. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
I aquesta hora comença la concentració que la plataforma Parlem Hablemos havia convocat als ajuntaments espanyols per reclamar diàleg entre la Generalitat i l'Estat.
Sí, de moment ja hi ha centenars de persones que s'apleguen, en aquest cas a Barcelona. Anem cap a la plaça Sant Jaume, Josep Ferrer.
Moltes van vestides de blanc, amb pancartes blanques, on es pot llegir la paraula Parlem, Hablemos, i amb globus blancs onejant al cel. Els manifestants segueixen les consignes dels organitzadors de no polititzar l'acte i, de moment, no hem vist cap bandera de cap tipus. Sí que detectem la presència de molts mitjans de comunicació internacional. Tot i que no hi ha cap vinculació política en la convocatòria d'aquesta manifestació, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ja ha dit que assistirà a la concentració de Madrid. El PSC també hi dona suport i és previst que destacats dirigents del partit es deixin veure per la plaça Sant Jaume. De moment el que hi ha són crits i aplaudiments simplement perquè un casament doncs acaba de sortir de l'Ajuntament de Barcelona.
Per cert que Isabel Cuixet ha negat que demà faci un parlament al final de la manifestació unionista que ha convocat Societat Civil Catalana a Barcelona. És més, la cineasta ha dit que ni tan sols hi té previst anar perquè està de rodatge a Madrid, un rodatge planificat des de fa mesos. Cuixet ho ha publicat a Instagram, on explica que està atònita i dolguda per l'anunci que hi va fer l'entitat. Cuixet es declara al·lèrgica als debats, a les manifestacions i al fet de parlar en públic i denuncia que se sent desprotegida. Segons Societat Civil Catalana, Cuixet havia de tancar la concentració de demà amb el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa i l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell. I continua el degoteig. CaixaBank també traslladarà fora de Catalunya la seva fundació. Si bé l'entitat bancària s'emporta la seu social a València, a partir d'ara la fundació La Caixa tindrà seu a Palma, a Mallorca. I no només la fundació, també un altre organisme, Criteria Caixa, que gestiona el patrimoni de l'entitat que presideix Isidre Feiner. Avui recordem entra en vigor el decret del govern espanyol que incentiva la fuga d'empreses. El BOE ja publica el text que hi va aprovar d'urgència al Consell de Ministres i que permet a les companyies traslladar la seu social fora de Catalunya sense necessitat de tenir el vistiplau de la Junta d'Accionistes. Mentrestant, les entitats sobiranistes exigeixen a Carles Puigdemont que dimarts proclami la independència aprofitant la compareixença que farà el Parlament. Els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural li recorden que la llei del referèndum l'obliga a aplicar els resultats de diumenge passat. Ara ve Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i insisteixen que la DUI no és incompatible amb la mediació i fan una crida al diàleg. N'han parlat tots dos al Via Lliure de RAC1.
Jo crec que una bona combinació és una declaració amb la mà estesa permanent d'obrir acords, d'obrir diàleg, d'obrir camins d'entesa amb l'estat espanyol gràcies a l'ajuda de la comunitat internacional. Tota declaració pot anar perfectament i no ha de ser excloent d'aquesta aposta per la mediació, pel diàleg, perquè entre altres coses sabem que més d'hora que tard fins i tot l'estat espanyol ha de sentar-se en una taula a dialogar i a negociar.
Jordi Sánchez també ha confessat que ahir va anar a declarar l'Audiència Nacional a Madrid amb una maleta per si el jutge el feia entrar a la presó. I encara un últim apunt, més enllà del referèndum, José María Aznar va renunciar a un acord de pau amb ETA per salvar la seva carrera política. Ho ha revelat al Via Lliure un dels mediadors que el govern d'Aznar va enviar a negociar amb els terroristes. Esteve Serra, expert en resolució de conflictes, ha explicat que ja estava tot pràcticament tancat, però que l'aleshores president del govern espanyol s'hi va posar d'esquena.
Una part molt important dels ETA van dir que per deixar-ho tot volien una assignació més alt i s'acabava el problema, una pensió, o sigui, per poder seguir vivint, i el senyor Aznar va dir que no, perquè sí, això sortia a llum pública, era el final de la seva carrera política i estaven parlant de morts, estaven parlant de terrorisme i aquest senyor més li preocupava la seva carrera política. Això és lo lamentable.
Les negociacions, segons ha revelat Serra, es feien a Algèria.
I els esports en joc, la primera semifinal del torneig ATP 500 de Pequín entre Rafa Nadal i Grigor Dimitrov. Nadal ha guanyat el primer set per 6-3, ara el segon domina Dimitrov per 4-3. Això sí, Nadal ara mateix amb el servei 30-15. Encara en tenis, Garbiñe Muguruza ja no és la número 1 del rànquing 8. La romanesa Simona Halep, que aquest matí ha accedit a la final del torneig de Pequín, li ha tret el lloc a la Fórmula 1, nova pole per Lewis Hamilton, aquest cop el Gran Premi del Japó, un circuit, el de Suzuka, on encara no n'havia aconseguit cap. Bottas ha estat segon i Vettel tercer. Tot i així, l'italià de Ferrari sortirà segon perquè Bottas ha estat sancionat amb 5 posicions per haver canviat la caixa de canvis. En marxa també el segon dia del Rally Catalunya Costa Daurada. De moment s'han disputat 3 dels 7 trams cronometrats previstos pel dia d'avui. El líder és el britànic Chris Meek, amb 13 segons d'avantatge sobre Ott Tänak i Sebastián Ogier. Dani Sordo és quart a 14 segons. En categoria júnior, el català Nil Solans s'ha proclamat campió del món, i encara un apunt de bàsquet. El Real Madrid ha fet oficial oficial la incorporació de Chase Randle, un base nord-americà que fins fa poc formava part de la plantilla dels New York Knicks a l'NBA.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
I el temps, el cel estarà més canviant entre les comarques de la costa i del prelitoral, on hi haurà núvols baixos. A la resta del país predominarà el sol, les temperatures rondaran els 20 graus en molts casos.
Xavi Pardo, Gerard Ballera, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Bon dia.
Les 12 i 6 minuts, deixeu-me, perquè ara connectaven els serveis informatius amb la plaça Catalunya, on, amb la plaça Catalunya, amb la plaça Sant Jaume, que és on estava convocada, com la resta d'escenaris de places de l'Ajuntament de tot Espanya, aquesta manifestació que és de Parlem, Hablemos, no? Que és allà hi ha el Josep Ferrer. Josep, bon dia de nou, eh?
Hola, bon dia.
Que t'hem sentit al butlletí. Ara estàvem veient algunes imatges, força gent, no, Sant Jaume?
Sí, la veritat és que és difícil quantificar quanta gent hi ha a la plaça Sant Jaume, però sí que podem dir que està plena, i sí que no, en aquest moment no podem veure, o no veiem, cap bandera de cap tipus. Sí que veiem, això, banderes blanques, alguna bandera blanca, que, algun cartell blanc amb les paraules Hablemos o Parlem. I de fet, si em permet, jo em quedaria de moment amb el que hem pogut veure amb dos sons i una imatge. Els sons, a les 12 en punt del migdia, que tothom ens ha quedat una mica sorpresos, que deixo com fèiem la connexió pel butlletí, aplaudiments. I aplaudiments perquè s'està fent aquesta concentració amb caire festiu, sortia una núvia de l'Ajuntament i tothom aplaudi. Una imatge, doncs globus blancs enlairant-se en el cel de Barcelona i tot seguit aplaudiments. I el segon so, el so que està passant ara, que estan cridant la gent, les consignes que estan cridant, volem parlar, és el que està cridant a la gent a hores d'ara a la plaça Sant Jaume.
He de dir una cosa, ara estem veient també imatges en directe de la plaça de l'Ajuntament a Madrid, hi ha força gent, però és que passa una cosa, que és que alhora a Madrid, a la plaça Colón, hi ha una manifestació en defensa de la unitat d'Espanya que és infinitament més massiva. O sigui, les imatges que estem veient ara mateix de la plaça Colón de Madrid són impressionants. O sigui, moltíssima gent, banderes d'Espanya, és a dir, no estem parlant de les mateixes protestes, perquè uns, com deia el Josep Ferrer, van de blanc i intenten portar intenten no portar cap distintiu per ni bandera ni d'ideologia, sinó o cartells blancs o globus blancs, i en canvi a la plaça Colón de Madrid en aquests moments hi veiem les imatges que ens serveix Televisió Espanyola, moltíssimes, jo diria milers de persones amb moltíssimes banderes d'Espanya. Hi ha aquesta diversificació, no? Diguem-ne, a Madrid, la plaça de la Cibeles per un cantó amb tota aquesta gent que demana el diàleg, i a la plaça Colón de Madrid aquests milers i milers de persones que reclamen la unitat d'Espanya. Per tant, crec que hi haurà també guerra de xifres en les pròximes hores. Josep, demana pas quan tinguis qualsevol novetat.
Bé, d'augment valeria això, que la gent està en to festiu, aplaudint, i amb aquestes consignes hem transformat el volem votar en volem parlar.
Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Doncs ja veieu, també, una diversificació d'imatges. També és veritat que demà a Barcelona hi arriba una manifestació que també demana la unitat d'Espanya, que segur que serà molt, molt important, amb milers de persones. Tot ho fa preveure, també, per l'arribada de calculada, no?, d'autocars, i veurem quin impacte té també aquestes protestes en favor del diàleg. Jo us anava a preguntar si teniu fills, si teniu nets, en teniu?
Jo tinc un fill,
sí,
i un net.
Un fill i un net?
Sí. Tres fills i cinc nets.
Val. Si tens cinc nets, no sé de quines edats estem parlant.
Els grans tenen 20 anys.
20 anys. T'han vingut a buscar aquests
dies? El petit en té 10.
T'han vingut a buscar aquests dies? Per
no.
Preguntar-te
no.
D'alguna cosa? No sé si n'has parlat.
Un d'ells sí, però l'altre no.
Uh-huh. I què li has dit?
Que li he dit en quin sentit?
No, perquè és possible que parlant-ne diguem, no hagi intentat saber, o fins i tot els fills, eh?
No és que m'hagin vingut a buscar, és que tinc un net de 20 anys que dos dies a la setmana està sopant amb mi i dormint a casa meva, que viuen fora de Barcelona, però per horaris d'universitat ho fa d'aquesta manera. Per tant, no m'ha vingut a buscar, ja me l'he trobat i n'hem estat parlant. Vull dir, jo sempre he procurat transmetre-li una certa tranquil·litat, una certa estat d'ànim d'intentar, perquè és clar, a mi el que em subleva és aquest silenci constant per part del senyor Rajoy, i això, és clar, dialogar amb una paret és molt difícil, i d'això hem estat parlant.
No, el que jo ho deia perquè generacionalment és veritat que jo puc parlar només per mi i per les converses que he tingut els últims dies, no? Que la imatge d'estupor era perquè pensàvem que una cosa així no podia passar, no? I que el dolor d'aquests dies era molt difícil que es reproduís, i és possible que en aquesta situació estiguin revisant-se converses amb els avis, no? Perquè hi ha una part, jo ja no tinc avis, no? Però ara m'agradaria molt parlar amb ells i saber què és, o sigui, més directament, què és el que va passar, com es van sentir en aquella època, perquè tinc una certa sensació que els sentiments i les pors i les incerteses podien ser semblants.
Desgraciadament, per vivències antigues, ens temíem que pogués passar. Parlo per mi personalment. Ens ho tenien, no? Poder no amb la duresa.
Sí, mai heu pensat que això estava superat?
No, mentre no hi hagi diàleg no es pot superar res. Vull dir, és que per altra banda, és una opinió molt personal, els que han iniciat i han continuat amb el procés, cuidado, jo no era independentista i ho sóc en aquest moment, però els que...
Des de fa gaire?
No, des de fa anys. Uh-huh. Jo, a partir del 2010, segur. A partir de la que es va encarregar l'Estatut que havíem aprovat en referèndum i que havia sortit a la que se'l va encarregar, evidentment, ja no em vaig sentir... Cuidado, no sé com dir-t'ho. Quan jo era jove, per mi la bandera espanyola tampoc em deia grans coses. Mm. Aviam si m'explico. Hi havia una bandera que en aquell moment estava prohibida que me'n deia més de coses. Mm. Què vull dir? Que una vegada haver viscut aquestes experiències, jo penso que els que han portat el procés, que a més ho han estat fent bé, etc., poder ni ells mateixos sabien que podien tenir aquestes conseqüències. La prova és una opinió molt personal, que estan ara de forma desmesurada demanant diàleg.
Us preocupa pels nets i pels fills?
Evidentment.
Sí, quan penseu en el futur, eh?
Evidentment.
Però de la mateixa manera que ens preocupa, els que som independentistes anem cap endavant, perquè l'alternativa no la veiem positiva per ells.
Vull dir, jo per exemple sempre he sigut catalanista. Sempre he sigut catalanista. I jo no tinc res contra Espanya. I és més, tinc molta família per Espanya. Per tant, jo el que tinc és contra l'Estat espanyol, perquè és el que m'ha trepitjat la llengua, el que m'ha maltractat, el que no respecta la meva nacionalitat, etc, etc. Si a mi tot això que estic dient m'ho respectessin i a més fessin unes inversions equilibrades amb el que jo estic pagant, jo no tinc per què trencar amb Espanya. Però com que això és impossible, doncs vinga, com diu el meu company, endavant.
Mercedes, sense tenir fills o sense tenir nets, també la preocupació de futur a nivell generacional hi deu ser.
Sí, no, evidentment, i clar, jo tracto amb molt jovent, jo tinc molts amics i tinc família, tinc nebodes, clar, amb les que parlen i es mouen i fan 50.000 coses. Realment és una preocupació de futur, però per tots. Mm. O sigui, pels que pugen i pels que anem cap avall. Perquè clar, què ens espera amb uns i què esperen els altres. Realment, clar, com deia ell, és que també et provoquen una mica el fet de cada vegada, o sigui, jo crec que són ells els que estan fent una campanya fantàstica a favor de l'independentisme, perquè cada vegada n'hi ha més gràcies a com actuen ells. O sigui, és com jugar a fronton, i tu dius i dius i dius, i ells segueixen amb les seves, i a tots nivells.
Hi ha un càntic que hem sentit aquests últims dies, que no sé si us ha cridat l'atenció, que era aquell "sense avis no hi ha revolució". L'heu sentit o no?
No, sí. Jo no.
Als carrers, no l'havíeu sentit?
No.
Home, jo vaig passar per la mobilització els últims dies i se sentia "sense els avis no hi ha revolució", no? Això, reiteradament. Entre altres coses, perquè jo tinc la impressió, no sé si estareu d'acord, que la imatge dels avis atonyinats el dilluns menys ha passat, ha impactat de tal forma, no?, que s'han convertit en protagonistes. Com us ha deixat això? Mira, és que m'estàs somrient perquè ell no sabia que existia aquest càntic,
no,
i se t'ha quedat
sabia.
El somriure a la cara.
Sí, perquè sí, estic recordant les imatges i, evidentment, de gent gran, sí. Era bueno, pràcticament érem tots. És més, ens deien, sobretot en segona fila, no us poseu en primera fila, sobretot. En a mi concretament, que va haver-hi un moment que no hi havia prou gent per estar a la taula de votacions, van demanar voluntaris. Jo vaig anar de seguida cap allà, i em van dir, vostè té menys de 70 anys? Em dic, no, 74. Diu, no pot ser. Diu, no foti! I em van donar el discurs del dia.
Com us ha deixat aquests càntics?
No, jo els vaig sentir. No perdeu de vista que Fatec està a Casanova Gran Via. Uh-huh. Vol dir que estem molt a la vora de la plaça Universitat. Jo els vaig sentir, evidentment. Anava a buscar el metro i el vaig sentir. I em van impactar, evidentment. Em van impactar. Evidentment, jo m'imagino que és conseqüència de les imatges de diumenge atonyinant els avis. M'imagino que és això. O també jo vaig fer la meva composició de que, esclar, molts d'aquests avis havien rebut per part dels grisos, i llavors també era una altra mena de revolució, que llavors era es demanava per llibertat i autonomia i estatut d'autonomia o alguna cosa així.
Sí, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
Sí, sí, sí. Vull dir...
Jo aquest matí punxava una cançó que m'agrada molt i que aquests dies em va impactar un dia que em va reaparèixer d'un cantautor, crec que és de Madrid, no em vull equivocar, que es diu... que veu si ja no em surt. La cançó és Papa, cuéntame otra vez, sí. Ismael Serrano. Ara. I és una cançó que l'Ismael Serrano va compondre, crec que amb el seu germà, molt joves, per intentar dir... Papes, sou uns pesats, sempre parlant del maig del 68, sou uns pesats, no? Però és tan emotiva, no? I acaba venint a dir... M'agrada molt que m'expliquis aquestes històries d'aquella època, de quan cantàveu al vent, no? I acaba venint a dir que... Però potser tampoc no han canviat tantes coses. No sé si l'Enric, el Carles i la Mercedes tenen una certa sensació de fracàs generacional, perquè malgrat se'ns ha dit, no?, que hi va haver una transició i que es va entrar en democràcia, i és una obvietat que ha entrat en democràcia, perquè si no podríem tenir aquesta conversa a una ràdio. Hi han determinades coses que no s'han aconseguit superar.
En a mi concretament m'ha significat des de fa ja molts anys un fracàs en la meva inquietud política i social el fet de que jo era molt d'esquerres, fins al punt que recordo que l'any començament del 69 vaig estar una setmaneta a Londres i vaig assistir a una conferència d'uns russos que feien una exposició amb l'Espundi que en allà, i vaig escoltar tota una conferència en rus sense entendre ni jota. Però per mi allò representava, bueno, el nou Mas. Al cap de pocs mesos, la primavera de Praga va quedar arrasada per la força totalitària del pacte de Varsovia. I a partir de llavors van néixer aquests eufemismes del comunisme, que era l'eurocomunisme, etc, etc, que eren res. I per mi allò va representar l'ideal que podia ser-ho, perquè el socialisme en llibertat presentat per l'Svoboda i el Dubček de llavors podia representar una línia pel jovent dels anys 60-70, però dels 70-80, extraordinària per tota Europa, que vivia molt un ambient d'esquerres, sobretot a França, per exemple, a Itàlia. Per mi va representar com un fracàs, que des de llavors doncs he anat votant sense un sentit intern de caliu, sinó allò que he vist més interessant, res més, no? Ara em torno una altra vegada a ser molt més d'esquerres.
Jo, si em permeteu, tinc una imatge de quan jo tenia 10 anys que m'ha marcat molt. Jo quan vaig aprovar l'ingrés de batxillerat, el meu pare, com a premi, em va fer soci infantil del Barça. Vol dir que jo anava a les Corts des de molt petit. I jo vaig veure... perquè allà tots estàvem drets, no, pràcticament no hi havia seients, dos fileres davant meu, jo vaig veure un senyor amb una gabardina blanca donar-li una bufetada sonora amb el del costat, dient-li, haz el favor de hablar la lengua de l'imperio. Això amb un nano de 10 anys se't queden aquí. Per què ho dic, això? Perquè quan jo he vist aquesta repressió, se m'ha refet aquella imatge, sense aquella agressivitat, però m'ha dit, ai mare de Déu, que ja hi tornem a ser, ai, que ja hi tornem a ser.
Això sí que ha passat pels vostres caps? Ja hi tornem a ser?
Home, no, no evidentment amb el que vàrem viure en aquells anys, però evidentment una repressió sí, eh? Perquè sí. Això de que estem en democràcia jo ho poso molt en, molt en qüestió, com molt bé deia ell, vull dir.
Divendres a la tertúlia del Basté hi havia, entre altres, la Gemma Galdón o la Rocío Martínez Sampera, que deia... Compte que em faria el nacionalisme espanyol, va dir. Bueno. Compte, no? Compte en despertar el monstre.
Ah, deia, ja.
No?
Uh-huh.
I no sé si en això us ha passat pel cap, no? Ara quan veiem algunes imatges, no? I,
sí, sí. A mi m'ha passat pel cap, sí, sí.
De totes maneres, jo crec que no s'ha apaigabat mai massa, perquè, o sigui, sempre... És que tenim poca memòria històrica. I, si parlem normalment, acostumem... Jo crec que és una mala costum perdre de vista la història rapidíssimament, i tenim sempre que recular una mica per veure per què hem arribat a aquest moment que ha passat, i no parlo de fa 100 anys, parlo fa 10, com han anat les coses, quines campanyes hi ha hagut, per exemple, cap a Catalunya, o sigui, és que han sigut brutals amb l'Aznar. Jo he arribat a veure una portada de l'ABC dient com Franco no se hablaba en català i com Pujol no se habla en castellano, que clar, vull dir, tot això és un goteig que dia a dia porta a el que estem a dia d'avui. O sigui, no és una cosa, perquè aquí sembla que hagi sortit un bolet de repent i no. O sigui, s'ha de mirar sempre d'on venen les coses, i hi ha molt poc acostum de fer-ho. O sigui, som molt a cop calent, per dir d'alguna manera. Si es mira una mica enrere s'entenen molt millor les coses, i el govern espanyol mai ha sigut cordial.
És que s'ha d'entendre com es va fer la Constitució actual.
Clar, clar.
Es va fer amb molta por i discutint uns senyors a no sé quin parador, i a l'habitació del costat hi havia uns militars amb la pistola sobre la taula.
Clar, i en canvi ara la Constitució sembla que sigui la Bíblia. Que
llavors, no, però és el que vaig. Llavors resulta que Catalunya va votar majoritàriament la Constitució perquè teníem l'esperança de que aquesta Constitució era un punt de partida i que aniria evolucionant. I els senyors que ara se l'agafen com si fos les tables de la llei, exacte, aquests senyors no la van votar, la Constitució. Aleshores, això sí que és un tema que a mi em dona una mica on estem.
És que darrere del grup polític hi ha una massa que no podem identificar clarament, però que ha quedat molt clara amb aquell tall que heu fet comentant les declaracions de l'Aznar, de que no va permetre que es divulgués els seus intents de pacte amb ETA a Argèlia perquè se li acabava la carrera política. Què vol dir això? Vol dir que darrere d'aquell home que era tan extrema dreta que diem, encara hi ha un altre pes molt gran que pot fer fracassar qualsevol intent de diàleg o una cosa d'aquestes. Jo voldria, ja que estàvem parlant de més o menys d'això, sobretot tacar el jovent que sàpiga, sobretot, que la pèrdua del dret d'expressió i de comunicació és el que no es pot perdre mai. Doncs, i s'està passant.
S'està perdent.
Doncs només jo us volia fer una darrera reflexió. La Mercedes és la més jove d'aquí del grup. Tu vas estudiar amb el franquisme?
Sí.
Val. Llavors, com que els tres ho heu fet, quan algú publica que a les escoles catalanes s'adoctrina, vosaltres què responeu?
Bueno, home, jo feia la formació de l'Espíritu Nacional al col·legi, que no em preguntaven si ho volia fer o no. Aviam. No em deixaven parlar en català, també ho diré, i per tant, adoctrinar-me, no, és que no tenien que adoctrinar. Ja vivies en una societat en la que, a diferència d'ara, i això sí també s'ha de dir, pues, el que deies tu abans, no s'hagués pogut fer aquest programa, perquè la gent no podia opinar lliurement, tu anaves a un local públic i no parlaves lliurement perquè al costat podia haver-hi algú i ficar-te en un lío, però realment l'educació no era una educació oberta.
Doncs imagina't els anys 40-50.
Sí, els 50.
M'explico. Evidentment jo vaig fer la formació de l'Espíritu Nacional, vaig cantar el Cara al Sol, però, cuidado, em van ensenyar la història d'Espanya ignorant totalment tot lo de Catalunya. O sigui, els petits ens van ensenyar la història d'Espanya i un bon tros d'aquesta història no existia.
No recordem que Albert intentava donar les normatives,
sí, espanyolitzar els catalans.
I una forma era que els llibres de texta serien editats des de Madrid amb el seu text, que això és molt important.
Aleshores, les escoles catalanes que avui en dia estan només que ensenyant la història i la vida tal com és, degut a un acord de tots els partits polítics al Parlament català l'any 80 i poc, el que estan és recuperant una mica el català, perquè la llengua minoritària sempre ha estat el català, i si ara s'ha recuperat una mica és gràcies a això. Ara, si això és adoctrinar els nens, home, francament, jo he vist llibres d'història o llibres d'ensenyament dels meus nets i la història d'Espanya l'ensenyen sencera. Vull dir, no se n'olviden del Cid Campeador i de los Reyes Católicos. També hi són en la història actual. En canvi, a mi em van... Tot el que era Reino de Aragón, oblidat totalment. I això sí, los Reyes Católicos, com van formar el seu matrimoni, etc, etc, això estava ignorat a la meva història que m'ensenyaven,
Us faré una darrera pregunta. A la Mercedes, al Carles i a l'Enric, que avui ens han acompanyat amb aquest rang d'edats que va dels 57 als 81, no te'n vull posar ni treure ni un, Enric. Què és... Quan heu vist mobilitzacions com l'11 de setembre o com aquests dies, no? La Mercedes estava a plaça Universitat i va veure el que molts companys meus que viuen per allà diuen és la mobilització més gran que he vist en aquesta plaça mai. Què us genera?
A mi, emoció. Emoció. O sigui, jo estava amb gent a casa veient-la perquè, vull dir, baixar baix era impossible, més que res perquè no podies ni obrir la porta per sortir.
O si t'havien pes algú per sortir.
Sí, si tinc que empènyer algú. I ho comentàvem i dèiem, és que és una qüestió de sentiment. O sigui, jo estic convençuda que qui no és d'aquí o no ha viscut aquí no pot entendre aquest sentiment. O sigui, el sentiment és una cosa que, bueno, és inexplicable, per tant, és el que et puc dir, sentiment.
Jo estic totalment d'acord amb ella. A mi m'ha generat llàgrimes als ulls. A mi, que no deixa de ser emocions. Simplement és que no perdeu de vista que jo tenia prohibit cantar la Santa Espina, jo tenia prohibit cantar el Cant de la Senyera, jo tenia prohibit tenir una bandera amb quatre barres, i això el que estàs veient aquests dies et genera emoció. I sempre penses, amb l'edat que tinc jo ja no veuré, jo no veuré la independència, però almenys sí que ho veuran els meus nets. Aquesta és la pensió. Ara, després ve el per què nosaltres hem fet una nota demanant diàleg, perquè ens dona la sensació de que estem en un carreró sense sortida i poden venir qüestions maldades, vaja, amb una paraula.
A mi personalment l'emoció, com amb els meus companys d'avui, l'emoció que et porta el sentiment a un estat que quan acabes de la manifestació estàs flotant, aquesta és la veritat, no? I ara, evidentment, tots tenim una preocupació, és veure les coses com estan de difícils, però, com abans deia, que ells no poden tampoc fer segons què perquè els acaba la carrera política, doncs la mediació està molt difícil. Nosaltres hem fet una declaració recolzant aquestes possibilitats, sobretot per part de la degana de l'advocacia de Catalunya, però bé, s'intentarà el que sigui, però no podem renunciar al canvi endavant, per mi, és la meva opinió.
Ells són el Carles Pertegaz, l'Enric Uller, la Mercedes García. Volíem convidar tres persones que s'acostessin com a mínim o superessin els 60 anys, perquè jo tenia la impressió que aquests dies devien rebre preguntes de com eren les coses en determinades èpoques, i m'havia vingut de gust molt escoltar-los comentant què els havia semblat tot plegat, ells que han viscut una època i n'han viscut una altra, com ho havien viscut aquests dies. Us agraeixo moltíssim la sinceritat i aquesta estona de conversa. Carles, Enric, Mercedes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I permeteu-me que us hagi tractat de tu.
No, cap problema.
Un minut i mig i dos quarts d'una del migdia, ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Són criatures que devoren la sang i es mouen en la foscor. No les veus, però ataquen quan menys t'ho esperes.
Nen, que només és un mosquit.
Del 23 de setembre al 19 de novembre viu l'autèntic Halloween a Port Aventura World. Terroríficament divertit. Ara, amb Damn Lemon, gaudeix de fins a 20 € de descompte a Port Aventura Park. Mira les etiquetes.
Viu el turisme rural a les Terres de l'Ebre.
Descobreix el bosc de Ribera i la seva fauna recorrent al riu Ebre amb caiac, des de Flix fins a la Mediterrània, o amb els tradicionals llaguts.
Això i molt més a terresdelebre.travel/experiències.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Celebra els 50 anys d'Empúria Brava. Aprofita el cap de setmana del 6 al 8 d'octubre.
Amb Empúria Brava 50 podràs fer un munt d'activitats amb grans descomptes i hotels i càmpings al 50%.
No et perdis aquesta gran oportunitat. Un munt d'activitats per mar, terra i aire.
Vine a volar, saltar, anar amb caiac, paddle surf, karting, passejar pels canals amb barqueta.
Només has de fer la reserva online a empuriabrava50.cat. empuriabrava50.cat.
Vine del 6 al 8 d'octubre.
També podràs gaudir del 10% de descompte en tots els restaurants adherits.
La Vanguardia presenta en exclusiva les peixmines Lola Casademont. Aconsegueix la nova col·lecció tardor-hivern per portar el complement de moda d'aquesta temporada. Primera peixmina per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
El Salvador sorprèn tothom qui el descobreix. Coneix en viatges al Corte Inglés un país encantador, amb un clima càlid com la seva gent. La seva riquesa cultural es combina amb la bellesa natural dels seus paisatges perquè visquis una experiència inoblidable. Gaudeix de la seva extensa varietat de menjar típic a base de blat de moro, com les pupusses, i dels atoles, pastissos i l'aromàtic cafè salvadorenc. Fes un circuit amb el qual podràs explorar diferents ciutats des de Sant Salvador fins a Granada, passant per Antigua, Suchitoto o León. I tot amb grans avantatges, com pagament en 3 mesos, vols i trasllats inclosos des de Madrid o Barcelona i visites incloses. Consulta'n les condicions. Coneix El Salvador amb viatges al Corte Inglés.
Passa un minut de 2:15. Ara de seguida continuem amb d'altres continguts, però per cert, s'acaba l'estiu i el vent, la pluja, el fred provocaran que a partir d'ara potser no puguem aprofitar tant la terrassa, el jardí o el porxo, cap problema. Finestra Comfort té una solució exclusiva amb vidres sense perfils i pèrgoles estanques. Són pioners a Catalunya en la reforma de finestres i portes i de tancar terrasses i porxos, en saben molt. Trobareu tota la informació al 93 119 0131, 93 119 0131, o a facebook.com/creantconfort. Us faran una visita i un pressupost sense compromís amb un finançament a 24 mesos sense interessos. Ja ho sabeu, Finestra Comfort. I ara, com cada cap de setmana, arriben els consells de Supermercats Consum.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
Fa gairebé 10 anys que Catalunya aprovà una llei pionera en matèria de protecció dels animals. Tot i així, encara queda molta feina per fer. Tenir un animal de companyia implica deures i responsabilitats. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la Cooperativa Consum, parlarem sobre què podem fer si ens trobem davant d'una situació d'abandonament o maltractament animal. Núria, a qui hem de trucar si som testimonis d'un cas d'abandonament o de maltractament animal?
Generalment, la protecció dels animals de companyia és competència dels ajuntaments. La policia local i les associacions de protecció dels animals legalment constituïdes són les encarregades de vetllar per ells. A Catalunya, tot i tenir una legislació en matèria de protecció dels animals, encara queda molta feina per fer en la conscienciació de deures i responsabilitats de tenir animals de companyia, entre els quals hi ha la responsabilitat d'identificar-los amb microxips homologats. És obligatori en gats, gossos i fures, i les dades dels animals identificats amb el microxip estan a l'abast dels ajuntaments a través del cens del Registre General d'Animals de Companyia, cosa que facilita molt la identificació si es perd el nostre animal.
I si veiem un animal abandonat a la muntanya o a la carretera?
En aquestes situacions, tant si és un animal de companyia com un animal exòtic o autòcton, i sobretot si està ferit o creiem que pot ser perillós, podem trucar a la policia local a través del 092. Si es tracta d'un animal de companyia, sapiguem que en molts municipis la recollida dels animals abandonats la fan les associacions de protecció dels animals, autoritzades per l'administració.
I quina és l'eina més important per lluitar contra el maltractament i l'abandonament dels animals?
Sens dubte, la conscienciació. Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, als quals els hem de facilitar tot el que necessitin pel seu benestar sense sotmetre'ls a patiments, pors ni ansietat. Comprendre que el nostre animal de companyia és un membre més de la família pel qual hem de vetllar és fonamental per reconèixer els deures i responsabilitats que tenim envers ells.
Moltes gràcies, Núria, per explicar-nos què fer davant d'un cas de maltractament animal. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Consum. Que bo ser diferent.
Ets més de LinkedIn que de Tinder?
T'interessa més la llista Forbes que la de los 40? Llavors, ets dels nostres. Informa't sobre el nostre programa en desenvolupament directiu a EAE.es i estudia el PDD en una de les millors escoles de negocis d'Europa segons el rànquing QS. EAE, el lado business de la vida.
Amb la tornada a la rutina tornen les presses, les preocupacions, l'estrès i de vegades ens costa dormir. I si et passes a Passang? Passang 425 mg és un extracte de passiflora pel tractament simptomàtic i transitori de la inquietud, l'estrès i la irritabilitat amb dificultat per conciliar el son. Passang amb extracte de passiflora, un ingredient d'origen natural que actua de manera eficaç. Depèn de farmàcies. Passa't a Passang, de Laboratori Pasco. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el teu farmacèutic.
12a edició de la Fira de Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
El 7 i el 8 d'octubre vin al Club de l'Infern i experimenta la màgia i el misteri com mai.
Rituals, espectacles, activitats familiars, xerrades, mercat esotèric.
Enguany la cultura convidada és l'africana amb una exposició de màscares, danses i tallers de pintures.
Informa't a turismesantjoanlesfonts.com i a Facebook.
Clara, et veig estupenda. Quina pell i quina olor.
És que m'he subscrit a La Vanguardia.
Com? I què hi té a veure estar informat amb la teva pell?
Ja, ja. És que si et subscrius ara a La Vanguardia per només 38 euros al mes, et regalen un lot de 9 productes Rituals.
Ah!
Apunta 933-444-800 i revitalitza la teva pell amb La Vanguardia i Rituals.
De sobte aquell dia passa. El temps s'atura, et sents lleuger, res et lliga, ningú et mana. Aquell dia, de sobte, pot ser l'11 de l'11. Ja està a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. Un dia amb un premi d'11 milions d'euros, 11 premis d'un milió i 11 premis de 111.000 euros. Compra ja el teu cupó al teu venedor de l'11 amb punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El dia en què les teves il·lusions prenen el vol.
Bon dia, nois. Per mi, el meu oasis és la meva neta Arlet de 14 mesos. Només escoltar-li la veu, com et diu iaia i tot això, et fa desconnectar durant, encara que sigui per una estona, de tota aquesta situació. I a més, m'esperona per continuar lluitant per fer de tot això un gran país. Petons, bon dia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Recordeu, en directe al Via Lliure, encara fins a les 2 en punt de la tarda, amb diversos punts d'interès. El primer a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha convocada, com en principi, davant dels ajuntaments de tot l'Estat, de tot Espanya, aquesta plataforma Hablemos Parlem, per buscar una sortida dialogada a tot el que ha passat al país en els últims temps. Anem cap a la plaça Sant Jaume amb el nostre company, el Josep Ferrer, que hi és des de una miqueta abans de les 12 del matí. Josep, continua havent-hi gent o no?
Sí, sí, la plaça continua planíssima, hi ha moltíssima gent, la plaça tota plena, i un té la sensació de que potser no se sap quan ha d'acabar aquesta concentració, perquè com que no hi ha ningú que s'hagi erigit com a organitzador, doncs ben bé la gent crec que no sap el que ha de fer. El que estan fent aquesta mitja hora que fa que dura la concentració és cridar diferents consignes. Hem pogut escoltar el crit de "volem parlar", "feu la vostra feina", "parleu o dimitiu", i ara fa uns instants es podia escoltar en castellà "si se puede". També de tant en tant vèiem la gent mans en l'aire, obrint i tancant les mans en senyal de diàleg, és a dir, el que demana la gent és que tant el govern espanyol com el govern català s'asseguin a dialogar per intentar trobar una solució a tot el que està succeint a Catalunya. També val a dir que hi ha molts mitjans de comunicació estrangers, molts mitjans de comunicació internacionals cobrint aquesta concentració, que, com et deia, ha començat a les 12 i que s'està fent en to festiu, i el que no hem vist és cap bandera, cap tipus de bandera, i això sí que almenys els manifestants estan complint amb les consignes que havien demanat els organitzadors. També val a dir, deixar un petit apunt, seria especular que potser podria assistir algun líder polític. Sí. Fa difícil poder localitzar perquè hi ha molta gent. Sí que a la nostra posició hem pogut veure dirigents d'Iniciativa per Catalunya, els he comentat doncs perquè estarien al costat, i m'han dit que estaven fent Consell Nacional aquí molt a prop i que han decidit fer un recés per assistir. Ara ja no hi són, per tant han estat com uns 10 minuts i ja han tornat a la reunió.
Gràcies, Josep, fins ara.
Fins ara.
En recordem que això és a plaça Sant Jaume. Estem veient algunes de les imatges de realment molt plena la plaça de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat de Catalunya, amb aquestes imatges, no? Els globus blancs llançats a l'aire, els manifestants que en aquests moments porten aquestes samarretes, camises blanques i sense cap indicatiu ideològic més, és a dir, cap tipus de bandera. I paral·lelament això està passant no només a Barcelona, també a Madrid, a la plaça Cibeles, hem vist moltíssima gent també vestida de blanc, però a Madrid hi ha dos tipus de concentracions ara mateix. Una, la que es produeix a la Cibeles, precisament amb tota aquesta gent vestida de blanc, i una altra que s'està produint a la plaça Colón de Madrid, una manifestació per la unitat d'Espanya, hem vist milers de persones, també molt impressionant la imatge, amb banderes espanyoles, en aquest cas sí, reclamant el final del procés català i la permanència a Espanya. Són una part dels que demà es desplaçaran també a Catalunya, a la plaça Urquinaona, en aquesta manifestació que ha convocat Societat Civil Catalana a les 12 en punt del migdia, que també estarem pendents, entre altres coses, com deia el Jordi Graupera aquest matí, celebrant molt que la ciutadania s'expressi, la independentista, la no independentista, la que defensa la unitat d'Espanya, que surtin al carrer i que tothom pugui expressar la seva opinió al respecte del que s'està produint en aquest país. 5 minuts i 3 quarts d'una. Programa que avui crec que estem intentant tocar, i ja ho hem dit des del principi, qüestions emocionals de tot tipus, perquè tens aquella sensació d'haver passat una de les setmanes més convulses a nivell emocional que un recorda, passant per totes les fases d'aquest arc iris que és les sensacions i la vivència personal, i us estem reclamant a través de WhatsApp en aquest telèfon 669-1010 669-1010 que ens feu saber com ho sentiu, però també quin és el vostre refugi al llarg d'aquesta setmana, perquè ha estat una setmana que és molt difícil desconnectar, que molta gent estava esperant el cap de setmana, que deia que ha estat molt difícil desconnectar, perquè si no és per una conversa de bar, si no és per les xarxes socials, si no és per la televisió o la ràdio, si no és per mentre estàs desplaçant en transport públic o en un sopar d'amics o de família, tothom parla del mateix, i les opinions al respecte són molt contundents, i per tant sembla molt, molt difícil desconnectar-se. Què és el que heu fet vosaltres aquesta setmana? Quina és la pel·lícula, quina és la sèrie, quin és el llibre, quina és la música que us ha permès tenir aquestes dues hores de descans? 669-1010 a través de totes les xarxes del programa també. I en aquest viatge que estàvem fent emocional hem parlat de la mediació amb dos experts al llarg d'aquest matí, hem parlat d'aquesta qüestió emocional, hem parlat també amb alguns dels protagonistes dels últims dies, com són els avis i què és el que senten respecte a la situació que està vivint al país, i avui volíem fer una cosa que crec que encara no s'havia fet des del diumenge passat, que és enfocar el paper d'un altre dels protagonistes de les últimes jornades i també saber com se senten. Són la policia, precisament. Hem parlat més que mai de la Guàrdia Civil, hem parlat més que mai dels Mossos d'Esquadra, dos cossos que històricament al nostre país han tingut una grandiosa relació, de fet han col·laborat en tot, les transicions s'han hagut de fer també en els últims 20-30 anys per als canvis legislatius que impliquen un cert desplegament d'un cos per damunt d'un altre, però que arran de l'actuació de diumenge també han protagonitzat alguns desacords com a conseqüència d'això, de la falta de diàleg, que és un dels temes que està sobre la taula en els últims dies, i precisament avui al Via Lliure volíem fer aquest exercici, asseure a taula a un exmembre del cos dels Mossos d'Esquadra, com és el Joan Miquel Capell, que va ser comissari i portaveu del cos, i l'Antonio Rivero, que és exagent de la Guàrdia Civil, durant bona part de la seva trajectòria membre de la unitat d'antidisturbis. Antonio, Joan Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia, buenos días.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, podem dir que continua sent la relació entre els dos cossos bona o molt bona, Joan Miquel?
Bé, com vostè ha dit ara, jo no estic en el cos de Mossos, en aquests moments sóc responsable de la seguretat a la Diputació de Barcelona, però jo no tinc cap mena de dubte que la relació entre els cossos continuarà sent professional, continuarà sent bona en tots aquells aspectes d'investigació criminal que els hagi portat a treballar conjuntament, i per tant no tinc cap dubte que la relació seguirà sent bona, malgrat puguin haver discrepàncies lògicament i professionalment.
Jo crec que no havíem vist algunes de les imatges fins ara d'una certa tensió entre dos cossos com el que vam veure el diumenge passat en alguns col·legis electorals o en d'altres moments, Antonio.
Sí, bueno, las imágenes que se han visto y tal, a mí no me han gustado nada, ¿no? Uh-huh. He hablado con muchos compañeros, tanto con Mossos como con Guardia Civil, perquè relació, hi ha bona relació, va seguir havent bona relació.
Clar, i una altra cosa també és entre els agents, una cosa és els...
Sí, sí, bueno, home, jo hablo de agentes, ¿no?
Clar, clar.
Però bueno, que també, oye, con los jefes també hay... Luego, cuando... El problema es cuando empieza el tema político, ¿no? Uh-huh. Cuando empieza el tema político es cuando ya hay los roces, ¿no? Pero bueno, entre nosotros no... He visto cosas que no me han gustado. Por ejemplo, no sé, las intervenciones que ha hecho Policía y Guardia Civil... tiene que hacerla, es obligación, tiene que hacerla. ¿Gusta? No, no gusta, pero ni a los que han estado. Yo he estado mucho tiempo en unidades de antidisturbios y tal, y nunca me ha gustado tener que ir a hacer, por la fuerza, tener que desalojar a alguien o tener que hacer algo, ¿no? No nos gusta. Tampoco me ha gustado el enfrentamiento ese de Mossos de Escuadra, cuando te empujo, una cosa que no tenemos que hacer, pero porque la imagen que das... es penosa, ¿no? Y luego la gente lo que tiene que saber es que la policía, nosotros somos para ayudarlos a ellos, ¿no? No para otra cosa, sea te vistas de verde, te vistas de azul, lleves me da igual lo que lleven, ¿no? Somos policías y estamos para ayudarlos a ellos.
Antonio, tú que has estat antidisturbis, ¿qué es el que se sent durant aquests trànsit, que algú et demana una actuació i et posen dalt d'una furgona amb això, amb aquest material que deu pesar una barbaritat, que ha de fer molta calor, que ha de fer molta tensió, què és el que se sent quan es produeix una acció d'aquest tipus?
A ver, bueno, es que el personal que está en estas unidades es un personal que está muy preparado, que hace cursos, que tiene mucho control, mucha prueba psicológica, pruebas tal, porque si no, no entras en esta unidad, no, si estás preparado. Cuando te dicen, señores, vamos a tener que intervenir, bueno, no te gusta, sabes lo que tienes que hacer, simplemente vas y... el personal está tan preparado. Los uniformes son tan distintos, son gente tan grande y tal, para evitar una confrontación. Se evita la confrontación viendo... Cuando tú ves a alguien que tú dices, bueno, no es el policía normal que yo veo, tal, joder, cómo se mueven, cómo tal...
En definitiva, que fa por, ¿no? S'evita la confrontación porque fa por veure aquí a davant.
Bueno, sí, tampoco la idea es darle miedo a la gente, sino decir, bueno, sé que esta gente cuando han venido... No son los policías normales que yo veo de patrulla en la calle y tal, sí. ¿No? Tú vas y haces tu trabajo, no intenta siempre, además avisa, no siempre, no tal, existe la actuación y tal, antes de intervenir, pero cuando hay que intervenir.
Jo, Miquel, com t'has sentit aquests últims dies?
Home, com ha dit ell, les imatges que he vist al televisor no m'han agradat com a ningú. He vist que hi ha hagut un ús de la força i de la força que s'ha empleat i no m'ha agradat. I llavors el primer que crec que cal fer és preguntar com estan les víctimes i la que ens queda a l'hospital com està i quina és la seva situació i com està la senyora que li han estirat els cabells o el que li ha caigut a sobre una patada. Penso que aquest mal moral, aquest mal, aquesta integritat o aquesta dignitat, aquesta gent que està afectada, cal recuperar-la, perquè la policia és una institució que està des de l'època dels grecs i seguirà estant d'aquí 2.000 anys més, i per tant policies hauran de treballar al carrer, portaran un uniforme o un altre, com deia ell, però hauran de treballar, i hauran de treballar amb la gent a la que serveixen. Llavors no pot haver un divorci entre la policia i la gent a la que serveixen. No és possible treballar en una societat així. La policia i la societat i la gent en què estan han d'estar plegats. Per tant, quan veig el delegat del govern que demana, i que demana disculpes a les persones que han estat víctimes o que han patit alguna lesió, em sembla que és lògic i que és el més raonable que toca una autoritat que dirigeix i que mana forces policials. De fet, això és el que diu la normativa i les lleis, I per tant, te sents malament i costa explicar-li als adolescents què passa, què ha passat. I als adolescents és difícil que els hi puguis dir sense paraules què és el que ha passat. Necessites parlar, i parlar molt. I que si alguna persona s'ha extralimitat amb la seva força o amb l'ús que ha fet servir, ja estan els tribunals, ja estan els seus comandaments, ja estan els processos que ens hem dotat entre tots per corregir aquestes situacions. Per una banda, hi haurà el procés penal que determinarà si hi ha hagut o no una negligència, un excés de la força. Per altra banda, estarà el procediment administratiu, i el procediment administratiu dirà, doncs, si d'alguna manera que una persona d'aquestes ha fet una infracció o no l'ha fet, i quin sigui el camí a seguir. Però, lògicament, les imatges són les que són, no t'agrada veure-les, i el que cal ara és construir aquests ponts entre uns i altres. Els policies no tenen el dret a explicar-se. No estan aquí els policies uniformats. Em portes a mi perquè estic...
Home, evidentment.
No. Ells no poden. Tenen l'obligació de guardar secret del que coneixen pel càrrec, i no poden explicar-ho, perquè tenen aquesta obligació. I, per tant, tenim una normativa, que és la que compleixen els policies, és la que apliquen. com la interpreten. I per tant, com et sents? No gaire bé, clar.
Hi ha una carta que publicava el diari El Periódico d'alguns dels, no sé si comandaments o càrrecs intermitjos de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que entre altres coses el que van dir és que en algunes reunions se'ls havia dit us han enviat al matadero, no?, els policies, perquè els han convertit en el centre del debat. No sé si esteu d'acord en això, és a dir, que quan... ostres, això és molt difícil de gestionar, però quan una ordre ve jeràrquicament i penses jo és que si manés no ho faria així, ha de ser difícil de la gestió d'un policia, d'un agent, diguem-ne, no?
Sí, claro, es complicado. Primero, tú estás obligado. También una cosa que decimos, que he estado escuchando últimamente. No, sí, ellos le dan una orden y esto es jerárquico y la tiene que cumplir. No, sí. eso no es verdad.
¿Ah, no es así?
No, no es verdad, claro. A mí siempre que la orden sea legal. Si la orden es ilegal, yo no la voy a cumplir. Pero ni la va a cumplir yo, ni la va a cumplir nadie. De hecho, ningún mando te va a dar una orden ilegal, ¿no?
Pues si es produís y tú no estás de acuerdo.
Pero
¿no?
Si a mí me dan una orden ilegal y me dice, oye, ve a aquel y dale dos palos y rómpele un brazo. No, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y voy a denunciarlo, además. Pero que eso lo hacen todos mis compañeros, sea del cuerpo que sea, si nadie va a hacer eso. Lo que pasa es que desde la perspectiva, claro, en el tema del otro día, no, es que yo estábamos sentados, no estábamos haciendo nada y tal, y han venido, me han pegado. No, vamos a explicar las cosas como son, no es así tampoco. Es decir, o se ha pegado gente que estaba votando, no se le ha pegado a nadie que estaba votando. Yo no, y si ha visto, y si hay alguna imagen y tal, se denuncia eso. Yo no he visto a un policía de ir a una persona que esté, o que esté en la cola y vaya a pegarle, no. Yo voy a entrar, tengo unas órdenes que me la da un juez. Porque luego aquí hay un problema. No cumpla la orden. El juez me coge a mí y me dice, oye, ven funcionario. ¿Sabes lo que le pasa a un funcionario por no cumplir una orden? De un juez. Me echan a la calle. A mí me inhabilitan un día y estoy expulsado del cuerpo. Entonces yo simplemente voy, intento hacer mi trabajo. A la gente se le dice, oye, tengo que ir allí y tal. Yo entiendo que la gente va a ofrecer resistencia, tengo que quitarlo. Cuando se lía la cosa más de la cuenta es cuando hay los problemas estos, que son las imágenes que no nos gustan.
Sí, de fet vam veure aquelles imatges d'una GoPro que s'havia perdut i els dubtes que tenia un dels policies, no? Quan preguntava, però aquí l'ordre és que entrem a tota costa o què? Per això intentava posar-me en el lloc d'un policia que té dubtes en un moment determinat. M'estic quedant sense veu, no sé si ho esteu notant, a veure si arribarem al final del programa. Hi havia una cosa que a mi, jo pensava, segurament un policia, ara que ja no esteu cap dels dos en actiu, és molt possible que no se senti molt, molt còmode, que és quan, demà en parlarem, però n'hem parlat al llarg d'aquesta setmana, com la reacció de les criatures, no?, dels nens. Diu, em va explicar un company de la ràdio que dilluns, no, dimarts o dimecres, tenia una visita en una de les escoles dels seus fills d'un policia local que els venia a parlar de trànsit, i que va ser entrar el policia per la porta i va haver-hi tot un grup de nens que es van posar a plorar. Ostres, això com a policia ha de fer molt mal, perquè penses, jo sóc en principi l'autoritat que tothom t'ha dit alguna vegada, si ets un nen petit, vés a buscar un policia i t'has perdut, vés a buscar un policia que et portarà a casa, no? I en canvi, el canvi de sensació que pot tenir una criatura que de cop agafa por.
Eso comentábamos antes, el compañero y yo, y eso, hay que, lo principal, ¿no? Y por eso estamos aquí, lo principal es hacerle ver a la gente, a los niños, decirle, oye, el policía no es un malo que viene a pegarte, ¿eh? No, al contrario. El policía es tu amigo. Cuando tengas un problema, vienes al policía. Y el policía está para ayudarte. Sí, eso sí hay que... Y solucionarlo ya.
Ya. Yo, si me permites, sí. Penso que... Tu deies abans, no sé quina persona que estava escoltant a fora, lo difícil que és explicar a un adolescent o explicar-li a un noi què ha passat i què ha deixat de passar, i la intensitat amb la que hem viscut aquesta setmana. A mi em dona la sensació que el 17 d'agost s'ha marxat de la memòria de tothom.
Totalment.
El 17 d'agost ja no està. I que el que va passar el dia 1 i la vaga general o no vaga general ens porta a una intensitat de vivences que s'oblida i només es queden a la imatge gravada, sembla, aquelles imatges de les actuacions que són negatives i estan gravades. Les positives és com si tinguessin la tendència a desaparèixer. No som capaços de veure que hi ha un comandament de la policia que ordena a una gent que està en un hotel o en un restaurant a Pineda que deposin la seva actitud, que se'n vagin a la seva habitació i s'ha acabat. Allà hi ha un comandament que mana. Hi ha una gent que crida i diu, volem sortir. I un comandant que diu, senyors, aquí mano jo, que sóc el que representa el poder, i aquest senyor el creuen. En aquest policia ningú li ha dit absolutament res, aquest que mana. jo crec que s'ha de valorar la feina també en positiu. I he sigut el primer en dir que em sap molt de greu a les víctimes i que em sap molt de greu a la gent gran i la gent que dignament anava a votar i va anar per terra i que li van fer mal, eh? Però també veig que hi ha uns quants professionals que es diu que els Mossos són traïdors. No són absolutament traïdors de res. Hauran interpretat la seva norma del seu cap, com deia ell, o les normes que els han donat, i les hauran fet allí com han sabut i han pogut, valorant i ponderant principis. Ens diu que la Policia Nacional són assassins. No són assassins, ni Policia Nacional, ni Guàrdia Civil, ni els altres són traïdors. Aquest vocabulari, jo crec que és el que fa mal a tota la societat. Aquest vocabulari és el que fa mal a tots, el que després puguis recuperar la normalitat. Perquè si tens que parlar amb assassins, amb traïdors, bueno, doncs no és normal que la policia sigui tractada d'aquesta manera uns i altres.
Ajuda quan veiem algunes imatges com les d'abans del desplegament. Veig que no arribaré al final del programa. El desplegament quan sortien de les comissaries, aquell crit de por ellos, no? Això no deu ajudar tampoc al propi cos, dic al propi agent quan està sortint i sent aquests ànims, no, de la gent amb un càntic tan estrany, no, com a por ellos.
És que les emocions són emocions,
sí, no,
la gent les expressa d'aquella manera.
Però ja no parlo de la gent, és a dir, el policia que està sortint i sent això, no estic segur que l'ajudi.
Però és el mateix que el que sent els carrers són nostres,
sí, sí,
palmades,
sí, segur,
i els carrers
segur.
Són nostres.
Segur.
I jo crec que aquesta manera d'emportar-se la gent en aquestes forces és fàcil, perquè pots arrossegar una massa així, la pots emportar cap a on vols, però després estan els professionals, els seus comandaments, que dirigeixen i porten la cosa on toca. I això no es veu. Jo crec que hem vist incidents a 15, 20, 30 localitats, no hem vist els col·legis que han tancat Mossos, i Mossos han tancat moltes escoles, i s'ha dit són traïdors i no han complert l'ordre. No és veritat, han tancat escoles, però això no té reflexa. S'ha dit, tot s'ha fet malament per part de la policia de l'Estat, han tancat col·legis i tampoc ha fet falta força. Depèn dels jocs, no es pot generalitzar una cosa que és tan plural.
Antoni i Joan Miquel, pel que sabeu, jo només us faig una darrera qüestió. Els ànims estan encesos entre els agents i els càrrecs intermitjos dels dos cossos? Antoni, tu has parlat amb els companys, dius.
Perdona, repito-me la pregunta?
No. Si els ànims estan gaire encesos a dins dels cossos.
Bueno, els ànims estan... A mi m'està caliente la cosa. Mm-hmm. Està caliente, però bueno. Se va relajando, nosotros hablamos. Hablamos mucho. Yo hablo mucho con compañeros. Ya hace poco tiempo que estoy retirado, entonces tengo muchísima relación con compañeros y tal. Sindicatos de policía, sindicatos de Mossos y tal. Se va relajando la cosa, se va viendo. Y eso entre nosotros decimos, oye, esto no puede seguir así, tenemos que pararlo y tal. Está muy reciente, está la cosa un poquito caliente todavía, claro. Pero bueno, se va relajando y de hecho intentamos siempre eso, ¿no? De que, oye, que eso no vaya más, que esto se relaje, ¿no? Y lo que comentaba ante él, si hay cosas, hay imágenes que se han visto que alguien se ha podido pasar, o como decía, le llaman traidor a... Esto, los jueces lo verán, incluso el mismo cuerpo tiene un régimen disciplinario y tal, verán, si alguien ha hecho algo mal, pues bueno, harán lo que tengan que hacer y ya está, ¿no? Y por parte de nosotros, eso, calmar la cosa y a la gente decirle, oye, ni soy ni la policía, ni el mozo de escuadra, ni tal, no somos malos, ni somos asesinos, ni somos tal, estamos aquí para ayudarte. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, tienes que actuar, ¿no?
Joan Miquel Capell, excomissari del portaveu dels Mossos d'Esquadra, i Antonio Rivero, exmembre de la unitat antidisturbis de la Guàrdia Civil. Moltíssimes gràcies de debò per seure avui davant la ràdio i obrir-vos així i explicar-vos. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tres minuts i la una, en punt del migdia. Ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
El fred, la pluja o el vent fan que no utilitzis la terrassa? A Finestra Comfort t'ensenyem a fer de la terrassa, porxo i jardí el millor espai de casa teva, amb el sistema exclusiu de vidre sense perfils i les pèrgoles estanques. Contacta'ns a facebook.com/creantconfort o al 93 199 0131. Som Finestra Comfort.
Dotzena edició de la Fira de Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
El 7 i el 8 d'octubre vine al Clot de l'Infern i experimenta la màgia i el misteri com mai.
Rituals, espectacles, activitats familiars, xerrades, mercat esotèric.
Enguany la cultura convidada és l'africana amb una exposició de màscares, danses i tallers de pintures.
Informa-te'n a turismesantjoanlesfonts.com i a Facebook.
Super, viatja dins de l'arbre màgic amb Tenim el poder, el nou disc del Super 3. Emporta't 10 cançons noves plenes de màgia. Tenim el poder, a la venda aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Un espai on poder compartir històries reals, on poder difondre accions establertes que beneficiïn a tothom.
El Tot és Possible, amb Gas Natural Fenosa, et porten fets i persones. Cada dimecres compartiran amb tu fets que transmeten valors positius i experiències de persones reals que han aconseguit canvis beneficiosos per a la societat sobre el medi ambient, la família, el benestar, la llar, la cultura. I és que el més important no és el que es diu, sinó el que es fa. Els dimecres, el Tot és Possible, fets i persones. Gas Natural Fenosa, fet i dit.
RAC 1. Vintena Fira Mediterrània de Manresa. Descobreix la tradició més innovadora de la mà d'artistes de tot el món.
Música, teatre, dansa, espectacles de carrer, programació familiar, espai gastronòmic.
Del 5 al 8 d'octubre. Més informació a firamediterrània.cat.
Abans era gran, ara és enorme. I en tenen de nous, de seminous, taller, xapa i pintura. La màquina de cafè serveix fins i tot ristretto. I la gent, un tracte increïble.
Vine a Seat Catalunya Motor i comparteix amb nosaltres l'emoció d'una estrena. Perquè hem renovat...